I sí que és cert, el que dèiem a la tertúlia, està tot encomanat d'un ambient tan negatiu, que és difícil trobar exemples de coses que funcionen. Míriam, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
A la bé que us esteu trobant, suposo que de tot, no?
De tot.
Encara hi ha moltes empreses que es fan, en aquests moments, hi ha altes de socis, hi ha...
Exacte, formar part d'un col·lectiu, d'una empresa multisectorial, també et dona, tens un lloc on trobar suport, recolzar-te, a part que poden gaudir de totes les diferents serveis que els oferim.
Hi ha baixes, també?
També.
També hi ha baixes, eh?
Malauradament, moltes empreses del territori s'estan veient obligades a tancar.
S'ha notat aquest 2012?
Força.
Força. Teniu la sensació que el 2013 també es notarà?
Home, realment... Com hem comentat ara abans en pretertúlia, moltes empreses estan començant nous projectes, o més aviat autònoms estan iniciant nous projectes. Gent doncs, que ha tingut que tancar els seus negocis o que s'han vist acomiadades, sí que estan engegant aquestes noves alternatives. Mm-hmm.
Creus que motivats per un projecte o creus que motivats per les circumstàncies?
És allò que comentava, emprenedor per necessitat o per vocació.
Exacte.
Ens trobem de tot.
Us trobeu de tot, eh? Maribel Calçada, bon dia.
Hola, bon dia.
Acosta't una miqueta més al micròfon, Maribel, gràcies. La Maribel és de Calçada Assessors.
Calçada Assessors, correcte.
Que es va fundar...
Doncs mira, aviat, el 2 de maig, farem 10 anys.
10 anys.
D'aquí, agrair a totes les persones i clients doncs, que ens han recolzat per arribar fins on hem arribat.
Diria, Maribel, aquests 10 anys deuen haver estat de por, eh?
Bueno, els últims més mogudets que els anteriors, però vaja, sí.
Ho dic perquè veu néixer, haig de suposar, en un moment d'especial...
Bueno, sí, el que
efervescència
que...
general, sí. Per dir-ho així.
Sí, el que passa és que bueno, jo venia fa 28 anys que estic exercint aquí Sitges i venia d'una altra societat i vaig iniciar aquest camí jo sola.
D'acord.
Fa 10 anys.
O sigui...
que no és que realment no vaig iniciar, va ser gairebé una continuació.
Abans de seguir preguntem com ho veus tot ara?
Una mica negre. No m'agradaria veure tal, però...
Sí?
Sí, està... A veure... O sigui, és absurd negar la realitat. Què passa és que, bueno, jo crec que no hem de ser tan pessimistes i hem de... la situació és la que és i jo crec que entre tots podem sortir-ne, però...
Per què no hem de ser tan pessimistes?
Bueno, perquè és que aquesta setmana jo he llegit a premsa doncs, que en el 2013 serà... els grans economistes auguren un any pitjor que el 2012.
Sí.
Bueno, jo crec que... No sé, vull creure que això no serà així. De totes maneres, crec que la crisi aquí al sector de Sitges també va arribar més tard que la resta de comarques que ens envolten. I jo no crec que... Personalment, jo no crec que tingui de ser més negatiu el 2013 que el 12.
En el teu termòmetre, el 2012 ha estat pitjor que el 2011?
Sí.
Sí. Això és un sí clar, eh?
Sí.
Inequívoc.
No dràsticament, però sí. Ha anat a la baixa.
Eva Ferreres, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Eva ve des de l'assessoria Ferreres, aquí segurament molts de vostès ja coneixen de fa molts anys. Des de quan, l'assessoria Ferreres, Eva?
La va fundar el meu pare l'any 68, o sigui que portem molts anys.
D'acord, o sigui que també heu vist de tot, eh?
Sí, sí, hem passat molts temps i moltes situacions diferents.
Coincidiries amb el que ha dit la Maribel?
Coincideixo amb que el 2012 ha sigut pitjor que el 2011. Ara, jo com veig la situació és com que... Hi ha d'haver una reconversió de les empreses, és a dir, que les empreses han de canviar de sistema de funcionar, han de començar a funcionar totes sense finançament bancari o la majoria sense finançament bancari.
Assenteix la Maribel, eh? Tot el que està dient.
Han de funcionar vigilant molt més els seus costos, han de créixer molt més a poc i d'una manera més sòlida i a partir d'aquí jo crec que es pot construir un bon futur. El que passa és que encara hi ha empreses que estan tocades i que probablement encara les veurem caure el pròxim any.
Com pot funcionar una empresa sense finançament bancari? Això es pot plantejar, així de dir...
Sí.
Abans sempre havia estat...
Depèn del tipus d'empresa, no? Però una empresa de serveis normalment presta el servei, o sigui, necessita un circulant que ha de posar a l'inversor, al soci, presta el servei, el cobra, i amb els diners que cobra ha de poder pagar els seus treballadors i ha de poder pagar el material que ha comprat. I si això es fa així i se segueix aquesta... T'han de sortir els números. El problema és quan no et surten els números i te'n vas al banc a buscar els diners que et falten.
D'acord. Aquesta és una regla atemporal d'abans, d'ara i de sempre?
A veure, jo crec que antigament no s'anava a buscar tanta finançació i avui la situació que tenen moltes empreses de liquidesa probablement hagi sigut per aquesta alegria en la despesa, que com bé apuntava Eva, s'ha de ser més acurosa amb mirar els costos i retallar-los, i podem tingut, ha hagut un temps que ha hagut massa alegria en la despesa i no s'ha mirat en profunditat. Jo crec que és moment de reduir costos al màxim. Uh-huh. I efectivament, dèiem, abans la financiació no era tan fàcil com uns anys cap aquí. Abans inverties, anaves a obrir alguna cosa i tenies molt limitada la financiació. Ha hagut un temps que financiava el que volguessis. Clar, hem passat d'un extrem a l'altre.
I per tant hem de retrobar l'equilibri en aquesta balança.
Exacte, jo crec que això és una balança que s'ha de posar en la, uh-huh, en la mesura més justa i equilibrar-la.
Perquè vull creure que en alguns moments les empreses sí que necessiten finançament per determinats projectes, per determinades
sí,
coses,
però
això
no,
sí, però no utilitzar-los de forma recurrent.
Exacte. El problema és quan es fan servir de forma recurrent i depèn única i exclusivament gairebé d'aquesta finançació aliena. Aleshores, evidentment, els teus recursos, mm-hmm, a la llarga són més costosos.
Ho pregunto així. És un mal empresari qui fa servir d'una forma recurrent la finançació externa?
Home, tant com això, no. Perquè s'ha de veure
els resultats que en treu.
Evidentment, sí, s'ha d'analitzar situació per situació. Jo crec que una resposta generalitzada a aquesta, mm-hmm, pregunta, jo per mi no la donaria, sincerament.
D'acord.
No sé, els d'ells.
Eva?
Estic d'acord amb la Maribel, depèn. Si la financiació es fa servir per una inversió que està ben calculat, que després podràs recuperar i podràs pagar aquest crèdit, no està mal utilitzada aquesta financiació. Ara, si es fa servir per amagar les teves pèrdues, mm-hmm, per exemple, doncs clar, això és una bola que tard o d'hora acaba petant.
Està clar que sí. Santi Terraza, bon dia.
Bon dia.
Amb en Santi Terraza també hem viscut l'eclosió d'un sector i a poc també el canvi en el mapa comunicatiu a través del seu testimoni com a responsable d'Hidramèdia, en un sector especialment on la competitivitat i on, bé, en fi, està a l'ordre del dia, no? Ha canviat molt tot?
Sí, ha canviat molt.
Radicalment?
El que passa és que el que ha canviat molt són els processos, és a dir, el que les empreses abans dedicaven a comunicació tenia uns canals molt més convencionals. I ara amb l'eclosió d'internet, de les xarxes socials, del món 2.0, doncs això està canviant radicalment. A bo o a enrere, bé, això se'n poden fer lectures diverses. El que sí que està clar és que ofereix moltes més possibilitats i en tot cas a les empreses també els ofereix la possibilitat de controlar millor també les seves inversions i fins i tot poder mesurar amb resultats bastant més fiables doncs el resultat i la rendibilitat de les seves inversions. Sigui com sigui, el que està clar en relació al que estàveu comentant ara, que hi ha hagut un descens molt important en els últims anys, sobretot en el 2012. 2012 ha estat molt pitjor que el 2011, i el que es respira pel 2013 doncs és que, vaja, no que serà com el 2012, sinó pitjor que el 2012, globalment, eh? Nosaltres ens dediquem molt al món editorial, clar, això depèn dels segments, treballem bastant pel món editorial i també pel sector turístic. El sector turístic, doncs, com tu comentaves abans, que comentava ahir el president del Gremi d'Hostaleria, doncs, afortunadament per molts sectors, i en aquest cas doncs, pel nostre poble, doncs, no és un sector que estigui tan malament, a diferència de molts altres sectors. El món editorial, doncs, que fins i tot els primers anys de la crisi encara va tenir un creixement, perquè se'n van veure fins i tot beneficiat del descens d'altres sectors, doncs des de fa dos anys ha tingut un descens importantíssim, en què aquí es barregen doncs, ja hi ha molts factors, des dels canvis d'hàbits, sobretot el descens del consum, i per tant, doncs, vaja, hem vist capítols. Nosaltres tenim clients que el 2010 havien invertit a l'ordre de 240.000 euros a l'any en matèria de publicitat i comunicació, que l'any passat van ser 150.000 i que aquest any, a 1 de desembre, doncs en porten 5.000. És a dir, això ja posa de manifest...
D'aquests 240.000 inicials,
exacte,
eh?
Exacte. Posa de manifest doncs, que no només el fet de que han caigut en vendes, en projecció, sinó que s'ho han hagut de replantejar tot. I aleshores, clar, un dels capítols en els quals han prescindit és d'aquells doncs, que no et genera un resultat aparentment immediat i bastant més tangible, com per exemple pot ser el de la inversió en comunicació, en publicitat, en promoció.
Què fa una empresa petita davant d'un panorama tan canviant per les circumstàncies i que aposta decididament per retallar en un àmbit, en tot, però especialment en un àmbit específic, a partir d'aquest argument de que, bé, d'immediat no em passarà res i, per tant, trec d'aquí i mantinc la resta?
Jo, en el meu cas, comentàveu abans això de recórrer als bancs. Jo vaig muntar l'empresa fa 12 anys i sempre amb el propòsit de no anar als bancs més que, doncs, simplement ingressar els diners i treure'ls com convenia. Jo vaig començar jo sol a casa amb un ordinador, un telèfon i una impressora. Mm-hmm. I aleshores, diguem-ne que va anar creixent a mesura que els ingressos permetien que creixés. I per tant, jo sempre vaig, afortunadament, doncs, ser bastant al·lèrgic al que eren, doncs, línies de crèdit, finançaments, etc. I tot això. Ara bé, en el moment que l'empresa va créixer més, doncs sí que entraves en una roda en què, doncs, clar, es movien els pressupostos més alts i que, per tant, en tant que tu, doncs, rebies aquests pressupostos amb uns terminis determinats, havies de negociar també, doncs, els pagaments amb uns terminis, i aleshores sí que et veies obligat a recórrer als bancs. I quan, a més, et dona el cas, doncs, que en alguns casos, doncs, no han complert els terminis o fins i tot no han arribat aquests terminis, i per tant t'han deixat empantanegat, doncs, amb algunes quantitats importants, aleshores això sí que les empreses han notat molt la fallida i el poc suport, doncs, dels bancs, perquè t'hi has trobat en que, vaja, tu no t'han pagat i tu tens la necessitat de pagar, i aleshores sí, busca'ls amb aquells que no t'han pagat, però és que aquells ja potser han desaparegut. I tu no has desaparegut ni vols desaparèixer.
Això, en principi, Maribel i Eva, no és una mala gestió, sinó l'empresa es troba en una circumstància sobrevinguda.
Exacte, bé donada per la circumstància que és el gran problema avui dia de les empreses, si més no, els que tenen feina, el gran problema que tenen és els impagats. Aleshores, clar, això ell no s'ho ha buscat, li ha vingut donat per la circumstància. Ha d'afrontar els pagaments i, en canvi, les obligacions que tenia envers amb la seva empresa no les han complert, amb la qual s'ha vist, doncs, amb unes situacions que avui dia hi ha moltes empreses que estan en situacions dramàtiques de tesoreria degut a aquests impagats, fins, i no a la seva mala gestió.
On ens pugueu explicar què es pot fer amb un impagat?
Ai. Presentar una demanda i intentar cobrar. Poc més pots fer.
L'Eva fa una cara de resignada, com allò de dir, és difícil això.
Bueno, perquè no, sí, en tots els casos...
Normalment no et deixen de pagar perquè no els hi vingui de gust, et deixen de pagar perquè no tenen diners, i llavors difícilment pots anar a trobar res que reclamar o que agafar, no? Que embargar o el que sigui.
A vegades et trobes amb despeses jurídiques per fer una reclamació d'un impagat, tens la despesa i si
no,
a vegades no tens resultats perquè aquella empresa no t'ha res, i d'on no hi ha res no pots rascar res a vegades.
Per tant, tu menges?
Moltes vegades, sí.
Tu menges?
En algun cas, sí. Bàsicament, doncs, perquè veies que la quantitat que reclamaves en funció del que ja et costava les despeses jurídiques i les poques possibilitats d'èxit que hi veies, doncs deies, bueno, no vull perdre més, perquè les possibilitats amb aquests que ja no hi són, que l'ASL ha desaparegut, és que el mateix advocat, doncs, si és una persona de fiar, doncs ja t'aconsella que no.
Que... No sempre així, però a vegades
sí que sí, no. Depèn dels casos,
Sí, sí, sí.
Ara mateix n'estic pensant en un recent que vaig tenir.
Uns quants com aquests i escolta'm.
Sí, fa molta mal. Fa molta mal amb una...
Diguem-ne, no hi ha caixa que ho aguanti, això, no? Caixa, vull dir, caixa de l'empresa,
Sí, sí, evidentment. Evidentment.
Les empreses, suposo que a partir d'ara hauran de ser més curoses a l'hora d'agafar projectes i acordar els terminis de pagament. Perquè amb això, moltes vegades, per la necessitat, no? Perquè tens uns treballadors, tens unes nòmines que pagar, i tu el que vols és feina, acceptes un pressupost que et paguen malament, no tant amb la quantitat, sinó amb el temps. Això, ja és, això sol, encara que et paguin, ja et genera una despesa de finançament.
Tard i malament, vols dir,
Sí, però si a més ja no et paguen, llavors sí que ja estàs enfonsat. I suposo que a partir d'ara les empreses, suposo que n'aprendrem tots d'això i començarem a ser més curosos i a dir no amb algunes feines. Dir no, si no m'avalantes aquests diners, no ho puc fer.
En aquests moments, però, es pot dir no algunes feines?
Jo estic amb la Eva, és difícil perquè tots estem portant una labor a terme i estem per donar aquest servei, amb la qual cosa quan se't demana un servei, no, almenys no és el meu cas, no penses en la minuta, l'honorari que cobraràs, sinó en donar aquell servei que t'estan prestant, poder és de mena de la forma que tenim de ser. I a vegades et trobes que estàs donant el servei, que has donat el servei, i si més no et quedes després amb el... Però jo crec que com bé deia la Eva, es tornarà a demanar, si més no amb la gent o clients que no coneixes, les famoses provisions que poder últimament no s'han estat demanant.
Perquè tothom ens entengui, Maribel o Eva, què són les provisions?
Bueno, és adelantar un mínim de fons per unes despeses que es tindran
en
donar un servei. No es ve una fiança, és uns diners a compte d'allò que comportarà el cost total del servei que vas a realitzar.
D'acord, i si jo soc un client i dic, escolta'm, quina empresa més malfiada que no creu en mi i em demana això abans, no?
Bueno, jo li podria respondre, torno a repetir, segons seria el cas, però jo tornaria a respondre, com bé deia la Eva, que hi ha una infraestructura, que tenim uns treballadors i que si volem ser responsables amb els costos d'aquesta empresa i fer front amb tot el que això comporta, s'ha de ser responsable en tot, amb el bo i amb el dolent. I evidentment que no agrada a un client demanar una provisió de fons. Està clar que depèn de quin tipus de client i si és client fixe, etcètera, etcètera.
Però amb
el client desconegut, el que et ve... Bueno, doncs igual es torna amb aquells temps que poder durar uns anys no s'ha fet.
Malament si un client que tu li demanes una provisió de fons o abans t'hi posa objeccions, és a dir, cosa que la cosa no anirà per el camí que hi ha d'anar.
D'acord.
Poder és com un baròmetre per dir a veure fins a quin punt hi ha possibilitat
d'activar o no, eh? Però torno a la pregunta, es pot dir que no? Encara en l'època actual allò de dir no l'agafo.
Jo ho he fet en alguna feina molt petita, perquè veia que realment la rendibilitat que es podia treure no compensava el volum de feina. Ara bé, en el nostre cas tampoc és un tipus d'empresa, per tant un tipus de servei que la feina que fem és més continuada i per tant és diferent de feina més espontània i més esporàdica, que a nosaltres no ens entra la gent, el client del carrer no ens entra. Nosaltres fem un servei a les empreses pròpiament i per tant les feines que es fan i que oferim, que donem, generalment acostumen a tenir alguna continuïtat o regular o més periòdica en el temps i per tant diguem-ne que això
amb el client continu i que és regular, evidentment amb aquest no li demanaràs, però una persona que et ve i et demana un projecte de segons quina envergadura i que no el coneixes, jo crec que avui per avui s'ha de demanar una provisió de fons. Sí. Diferent és el client aquell fixe o regular que tu ja saps com treballa.
És cert, jo, per exemple, anys enrere no n'havia demanat i aquest any amb algun client nou que m'ha agafat n'hem demanat.
Clar, és perquè la tònica. No, els nous, els que tu ja confies i els coneixes no...
També depèn després de la casuística.
Evidentment.
Nosaltres treballem, com et deia abans, bastant pel món editorial i aleshores, home, qui més qui menys ens coneixem, si no directament i en tens referències i has sentit a parlar i saps la viabilitat, la rendibilitat, la garantia que ofereix i per tant de vegades sí que pots fer de més o de menys.
Fins a quin punt pot estirar una empresa abans de tancar?
Pot estirar bastant,
Sí?
N'hi ha algunes que no aguantat anys. Sí, perquè els bancs...
Us ho pregunto perquè tenim aquella imatge de dir bé, empreses que tanquen. Sí. Però abans no es tanca definitivament.
Sí, l'agonia d'algunes empreses s'ha prolongat anys.
Sí?
Bueno, perquè jo m'imagino que lògicament tota empresa es crea amb una il·lusió, amb un projecte, i veure que això es va derrumbant per moments, evidentment, jo m'imagino, ara ho veig a mòdul d'empresària, jo crec que abans de tancar la porta...
Lamentablement, alguns empresaris jo crec que han fet fins i tot massa, no? Que han allargat massa l'agonia, llavors pressionats pels bancs...
Que us anava a preguntar si és bo això,
No ho és gaire.
En segons quins casos, clar.
Però... Jo els casos que he vist és que pressionats pels bancs, aquesta gent per renovar els crèdits, han avalat personalment, han hipotecat casa seva, han hipotecat la casa del sogre, la casa de no sé què, no ha firmat el gos perquè no el deixaven, perquè si no...
I arriben a la gestoria...
Llavors, el que en un principi hagués sigut un tancament, que tot tancament és traumàtic, no?, pel que ho viu, però hagués sigut un tancament ordenat i dintre del tancament d'una empresa es converteix en un drama familiar.
Dramàtic. però jo crec que és per això, és per l'agonia de que en els moments feliços doncs les entitats bancàries com a garantia han estat demanant avals a diestro i siniestro, i la gent en el moment d'alegria no han pensat a vegades què comportaven aquells avals. Aleshores, clar, com bé deia, molts a lo millor hagueren volgut tancar abans o tancarien abans, però es veuen obligats a fer el màxim dels màxims, ja no per l'empresa, perquè sinó per lo que està recolzat darrere d'aquests avals. Això és un gran problema.
Quina dialèctica més difícil, eh? Tens una empresa per prestar uns serveis o tens una empresa per poder pagar tot allò que deus o per poder avalar tot allò que deus?
Sí. S'acaben convertint en empreses. Exacte. Que mouen els diners i no hi ha benefici de cap manera, simplement estan allà movent els diners fins que un dia algú tanca l'aixeta, el banc tanca l'aixeta o hi ve un impagat que ja no pots afrontar i llavors peta.
Heu viscut això aquest any?
Sí.
Abans de parlar de les coses bones, com es viu això des d'un despatx de...
Molt malament, perquè, com deia ell, moltes vegades els clients són regulars, són clients que els tractes de fa molts anys, ja no els veus com a clients, els veus, evidentment, el que amb ells els hi afecta econòmicament, d'alguna manera, has de ser una roca perquè no t'afecti emocionalment el que amb ells els hi afecta. O sigui, lògicament no pots viure com un drama particular, però sí molt a prop del que està passant, o sigui... i et sents a vegades impotent en el sentit de que...
Hi ha un moment que no hi ha solució, esclar.
Evidentment.
Nosaltres intentem, en la mesura de la possible, ajudar-los a vegades a tancar, és a dir, ajudar-los a tancar i a perdre el que hagin de perdre, que és així de trist, mm-hmm. No? Però per altra banda intentem, si podem, plantejar-los un demà, dir-los, bueno, doncs podrem tornar a començar una empresa, potser amb un nou soci, pots buscar-te un altre font, perquè és clar, l'empresari...
Sempre vol, suposo.
És que no té atur, tampoc. No, amb ell no l'indemnitza ningú i no té atur. Aleshores...
L'única manera, clar, és tornar a començar de zero.
A fer un projecte i amb una il·lusió i... Clar, per això deien que avui dia...
Com es comença de zero després d'un procés així?
Bueno, doncs amb projectes, amb la mínima infraestructura possible, que clar, si ve d'una empresa errada, mm-hmm. Lògicament, com deia la Eva, el no tenia atur, no poden ni gaudir d'aquesta capitalització sí. Que tu feies menció.
Sabeu de què tenia la sensació? Com si expliquéssiu un dol.
Bueno,
és que ho és.
Evidentment no al nivell humà, però és un dol perquè no deixes de... es crea una empresa igual que es crea, d'alguna manera és la seva mort, no deixa de ser un dol realment, mm-hmm. Perquè és la mort de l'empresa, o sigui, sí. I l'empresa hem format parts de tots, perquè hem estat nosaltres com a assessors que hem guiat els clients, els treballadors dels clients, o sigui, aleshores lògicament, sí, s'apropa a un dol.
Sí, pensa molt en això de no tenir xarxa, de no tenir atur, de no tenir...
Home, penses que sempre tindràs alguna cosa, vaja, que sempre tindràs algun client, alguna iniciativa, alguna idea, alguna manera doncs, de moure't. Però, vaja, nosaltres ens hem vist...
No es treballa, almenys no és el meu cas, no es treballa pensant que si algun dia peta el nostre, no tenim res darrere. Jo crec que no. Sí.
És paradoxal, això, eh? Molt probablement... no direm que qui tingui un lloc de feina més segur, però qui tingui un lloc de feina més estable té més possibilitats de pensar en si ho perdrà, i en canvi qui té un lloc de feina menys estable no acostuma a pensar en si algun dia li peta la iniciativa que ha fet, sinó en que sempre quedarà algú que podrà interessar-se.
Sí.
La visió de l'empresari, és dic molt empresari, és molt... no hem d'entendre necessàriament l'empresari d'una gran corporació de ser no. Un treballador, sinó és que un botiguer. La persona que està només ell, que també és un empresari, també en certa mesura. Doncs clar, moltes vegades és diferent a aquesta visió del treballador que en ocasions simplement mira pel interès estrictament personal i laboral seu, lícit, legítim, però que de vegades doncs, no es queda i no arriba més enllà doncs, en la viabilitat de l'empresa, malgrat que la seva sort estigui vinculada necessàriament a la sort de l'empresa. Mm-hmm.
Si jo vull començar una empresa, què necessito?
Molta il·lusió, el primer.
Una bona idea.
Una bona idea, una bona idea. Un bon projecte. Un bon estudi de... Sí?
Sí.
Sí, perquè tot allò s'ha de projectar, com bé deia l'Eva, avui dia, i més que mai, jo crec que s'ha de posar a la balança possibles entrades, possibles sortides, i s'ha d'equilibrar molt bé la balança perquè...
Com puc saber si tinc una bona idea?
Provant-la.
Provant-la. No ho poseu fàcil, eh? Acció-reacció, acció-reacció.
El millor, si és possible, és provar aquesta idea sense córrer grans riscos. Això que dèiem que feia abans, que anaves al banc, demanaves un supercrèdit i llavors, bueno, passava el que passava, uh-huh. Doncs intentar no fer això, no? Sinó anar tastant la teva idea, anar-la provant a poc a poquet. Una mica com el que explicava el Santi, que ja havia començat amb l'ordinador,
la seva, doncs, que...
una mica és... així, no? No créixer massa de pressa, sinó el ritme que va donant els resultats de la teva idea.
Crec que una de les diferències ara, menys enrere, és que cada vegada més les empreses, de tota mena, i ara parlaré jo el món que més conec, el món editorial, doncs externalitzen serveis i, per tant, la despesa fixa, la despesa de cada dia 30, doncs és la mínima possible. De vegades doncs, són simplement dues nòmines, més el lloguer i les despeses generals de funcionament.
D'acord. I tota la resta...
I aleshores altres serveis que es necessiten pel funcionament i el desenvolupament propi de l'empresa doncs es van externalitzant i per tant, escolta'm, tant guanyo, tant et pago. I això cada vegada doncs, s'està posant més en funcionament.
Té un cert risc això? En el sentit de poder controlar fins al moll de l'os tots els processos, totes les formes de funcionar...
Bé, sempre és millor tenir tota l'estructura allà, que a mi m'ha passat personalment, que no és el mateix doncs, treballar quan tens tota l'estructura que quan la tens externa, però vaja, es tracta simplement d'establir uns processos que siguin bons, que siguin i que permetin que la feina continuï sortint amb rigor.
Sí, també s'està començant, inclús dintre de l'àmbit laboral dels treballadors, començar a treballar amb incentius, amb percentatges, és a dir, que vagi molt lligat el que el treballador cobra amb el que realment està guanyant l'empresa. Vale? I d'aquesta manera, si l'empresa funciona, funciona bé per tothom, però si l'empresa té un problema i va a la baixa, això també permet reduir ràpidament els costos.
Això
i a més, i s'implica el treballador també amb l'empresa. Això es pot fer, a vegades és complicat, a vegades la legislació laboral, els convenis i tot això t'ho posen una mica complicat, però jo penso que cap aquí...
És més la voluntat de les persones a vegades d'arribar a aquests acords que no...
Ja ho dic, Maribel, tot és al final una qüestió de voluntat, no?
Si més no, sí.
Si més no, sí.
Perquè, com bé deia l'Eva, evidentment nosaltres, i més en el nostre sector, lògicament, a vegades les empreses volen coses que, doncs, que estan limitades per convenis sectorials i no es pot fer tot allò que es vol, però és molt diferent mirar de buscar solucions quan dues parts estan enfrontades o quan... jo ho dic a vegades, això és un vaixell, l'empresari és el capità, però els que es van dintre del vaixell han de remar a la mateixa direcció que rema el capità. Aleshores, si tots remem cap a la mateixa direcció, a la llarga, com bé deia l'Eva, tots sortim guanyant. El que passa és que jo crec que són moments de voluntat, de cooperació. I si no és el mateix sentar-se en una taula a dialogar des del punt de vista de voler cooperar a una persona tancada que no vulgui, perquè, com bé deia ella, els incentius, si l'empresa va bé, tots guanyem més, si l'empresa va malament, evidentment, també això va en repercussió dels treballadors. Però a vegades això no s'entén des de totes dues bandes, tal com s'hauria d'entendre.
És un model nou i, per tant, costa que la gent s'hi acostumi, no? El treballador està acostumat a jo cobro tant a final de mes... i cobro tant si l'empresa va bé com si l'empresa va malament, i quan l'empresari li transmet que va malament, doncs li diu, bueno, doncs és el teu problema una mica, no? I li diu, quan va anar bé també et vas quedar els beneficis, no? Llavors, és un nou model en el que es busca doncs, participar més de l'empresa. L'empresa ha de ser més transparent, ha d'explicar molt millor als treballadors les coses, ha de tenir els comptes clars, que es puguin explicar tot el que es guanya i el que no, per poder-ho transmetre amb els treballadors i que ells participin.
Ahir ens deia un restaurador, no podràs mai exigir un treballador allò que vols si no cobra allò que creus que veritablement també ha de cobrar. I per tant, va per aquí també, eh? I era diguem, un empresari de fa molts anys, i en aquest cas amb un grup de treballadors, i deia, no, jo crec que el treballador ha de cobrar, però bé. Però a canvi d'això, se li ha de poder exigir allò que crec que s'ha de poder exigir. I en general no li havia funcionat malament aquest sistema, però assenyalava que aquesta complicitat no sempre és fàcil de assolir, no?
Sí, a vegades costa. Sí.
Costa.
Evidentment, el treballador ha de cobrar bé per estar motivat. Ara, per altra banda, que és el que passa moltes vegades, amb el sistema que teníem fixo, tu li vas apujant el sou a un treballador perquè ho està fent bé i arriba un moment que aquest treballador a vegades s'acomoda. Baixa el seu rendiment, és una mica com un funcionari, no? Com que ell sap que difícilment l'acomiadaràs perquè porta molts anys, s'acomoda. Ara, una de les coses bones, si és que la crisi ha tingut alguna cosa bona, és que tothom pateix.
Si hi ha algun funcionari que estigui escoltant l'Eva Ferreres...
Bueno, és un tòpic, el dels funcionaris, us reconec, és un tòpic.
Prenguin-li en consideració el tòpic i enmig del funcionariat deu haver de tot.
Sí.
Però el missatge s'entés, Eva.
Treballador... Ara una de les coses bones, entre cometes, que té la crisi és que ja no està tan tranquil i llavors se li pot tornar a demanar, a exigir. El treballador, en el fons, el que hauria de tenir clar és que ell cada dia s'ha d'anar a guanyar el seu sou i cada dia ha de rendir, igual que l'empresari, no? Que cada dia ha d'anar a fer funcionar la seva empresa.
Quan ho dius així, és que veritablement l'experiència de la vida quotidiana demostra això? Que en més d'una ocasió aquesta implicació en...
Sí, jo crec que les empreses funcionen bé si els treballadors estan implicats i creuen en l'empresa, també.
És que, de totes maneres, heu fet servir una paraula, tots dos, i és que, evidentment, teniu tota la raó de, en moments es pot exigir més, però jo crec que el repte és que no es tingui d'exigir, que el treballador s'impliqui amb l'empresa sense la necessitat... Exactament. No és el mateix si tu tens d'exigir, punt de partida no és el mateix que el treballador tingui la predisposició de donar tot el que pugui, tot el que pugui, pel vaixell, perquè no s'enfonsi.
Entre la necessitat d'exigir o l'autoexigència que cadascú...
Exacte. Jo crec que l'empresa no tindria per què exigir que el treballador complís amb les seves obligacions. Mm-hmm. Oi que l'empresa ha de complir amb les seves obligacions perquè estan bé regulades, bé... Fem les coses a vegades més humanes, no les fem tan... Per què tenim d'exigir?
Té un punt d'ideal això o no?
Bueno, és el meu ideal, no sé si...
Per allò, aquesta empatia de la iniciativa pròpia i d'entendre...
Home, jo crec que si el treballador s'implica, com bé deia l'Eva, no és el mateix tenir una plantilla de treballadors implicats i que mira per ell i per l'empresa que el que no mira, evidentment. O sigui, a l'empresari no li serà tan fàcil tirar del vaixell si els altres no tiren amb la mateixa energia que els altres.
Que parli l'empresari.
Mira, una de les poques dades interessants, positives d'aquests últims anys, d'aquests anys de crisi, és que el nivell de productivitat de les empreses ha pujat.
I l'absentisme ha baixat.
I l'absentisme ha baixat. Aleshores, clar, això també ens posa de manifest, en primer lloc, una qüestió de la cultura laboral d'aquest país. Doncs que el nivell de productivitat, ja no parlem com estaves fent la referència dels funcionaris, sinó en conjunt, doncs és baix. És molt més baix de la mitjana europea. És molt més baix, infinitament més baix d'altres països, que en aquest cas doncs, són l'exemple, com podria ser Alemanya. I en el moment en què hi ha dificultat i, per tant, el treballador veu que té el seu lloc de treball en perill, aleshores és quan, en alguns casos, doncs, ofereix això que altres anys, en els anys de bonança i de comoditat, no oferia. I aquest és un problema...
Fem un parèntesi aquí. Què s'entén per productivitat? Les hores a la feina... El resultat d'aquestes hores? El valor de la feina que es fa?
El resultat.
Rendibilitat.
El resultat i el que pots cobrar-ne també després, que aquest és un altre problema, no? Que hi ha algun treballador que potser ell és molt productiu, però lamentablement després la seva feina, pels motius que siguin...
Pels motius que siguin, està classificada, diguem-ne, dins d'un àmbit en què...
En què no es pot cobrar.
Que no es pot anar més enllà.
I això limita les possibilitats que tindrà aquest treballador d'augmentar el seu sou. Això és el mercat, això ja no...
Ja no, diguem-ne, ja forma...
Ja no s'hi pot fer res. Aquí l'empresari, ni que vulgui, no li podrà pujar el sou, perquè, és clar, si no pot cobrar-ne més...
En el dia a dia, però, això de l'empatia diària, de la motivació diària, no deu ser tan fàcil com sembla, per això. que és que cada dia, diguem-ne, allò està connectat emocionalment amb empresa i amb els projectes, amb tot.
Jo és que crec que l'empresari, que deia ella que no ha d'exigir, exigir sona ja negatiu, eh? Quan ja li vas amb algú a exigir, segurament aquesta persona ja s'exigirà. Més que exigir, se l'ha de motivar. Per això parlava jo d'una empresa que sigui transparent, que expliqui les coses i que motivim els seus treballadors. I sobretot, avui en dia que tots els missatges són negatius, doncs intentar transmetre un missatge de podem tirar endavant, podem fer coses, podem créixer, podem guanyar diners. Al final, no? Tots.
Sí, perquè tota empresa està per aquest... Però no som ONGs.
Jo us recomano un llibre que ha sortit recentment. Em sembla que va ser dilluns, que es diu Motivados igual productivos, que és d'una assessora, en aquest cas de Madrid, la Inmaculada Cerejido, de l'editorial Empresa Activa, i que precisament doncs, posa molt de manifest això que estàvem comentant ara aquí, com la motivació ha de ser el principal element que ha de tenir un treballador, mentre que després doncs, la compensació en la nòmina doncs, mm-hmm. és important, però probablement sempre estarà condicionada al nivell de motivació.
I la motivació es pot perdre.
Efectivament, la motivació es pot perdre.
Sí, és important que hi hagi un bon ambient laboral, a vegades és important el tema dels horaris, intentar que la gent pugui conciliar la seva feina amb la seva vida familiar, totes aquestes coses les persones també les valoren i també fa que siguin més productius.
Mm-hmm. Teniu la sensació a vegades que més que una assessoria, diguem-ne, estrictament relacionada amb el món empresarial, aneu més enllà o heu d'anar més enllà en les qüestions que us plantegen?
Bueno, moltes vegades...
N'heu exposat aquí unes quantes que segurament van...
Moltes vegades... A vegades dius, no sé si faig de psicòloga, clar, perquè allà a porta tancada al despatx allò és com un confessionari, lògicament, i com a tal es tracten els temes, però sí, a vegades la implicació que tens amb el client doncs fa veure això, doncs que sí, que t'afecten.
Que has d'anar una mica més enllà, sí. No?
Sí, el problema és que a vegades tens la sensació que el client et carrega amb unes responsabilitats que potser són una mica massa, no? Perquè imagina't el que és portar, si tens 100 clients, per exemple, portar la responsabilitat de 100 empreses.
Suposo que perquè veuen l'esperança o una sortida...
Sí.
Suposo, no?
O perquè som les persones que tenen més
que
a mà.
Que tenen més a mà, no?
Llavors és bo ajudar-los i al mateix temps també t'has de posar una barrera per frenar una mica, perquè si no...
Arribes a casa i no sopes ni dines ni res, suposo, no?
Exacte.
El 2013 serà millor que el 2012?
No fa la pinta.
No fa la pinta. Com es planteja dins el cap d'un empresari, aleshores, quan em diu, no fa la pinta, doncs com ho fem?
Doncs, sobretot, regant allò que tens i mirant que pugui continuar donant fruits i que puguin continuar en la planta anar creixent, o si més no, si no creixent, com a mínim, mantenir-se. I alhora, doncs, mantenir la motivació per buscar noves vies. És a dir, allò que ha caigut o allò que s'ha perdut, doncs, intentar compensar-lo en la mesura del possible, perquè ara mateix és molt, molt, molt difícil aconseguir un client. El que passa és que és molt pitjor perdre un client que no pas no aconseguir
un client. Míriam, l'agenda.
Ràpidament. Res, a comentar-vos que el proper dimarts 11 de desembre, en gairebé 15 dies, tindrem una propera sessió a DEC que porta per títol Podem vendre més en temps de crisi. Serà una sessió on s'aprofitarà per presentar el llibre que porta per títol No pierda el tiempo vendiendo, tot i que pretén ser més aviat una xerrada col·loqui sobre tècniques de venda. No siguem negatius. D'altra banda, emplaçar-vos també a la nostra pàgina web, a www.adec.cat, on podreu trobar tota l'oferta formativa que el Departament de Formació, mm-hmm. en aquest cas, està dissenyant. De cara a les properes setmanes, tenim el curs de Joomla per crear pàgines web, o per a aquelles persones que vulguin perfeccionar el seu nivell d'Excel, tenim un curs de funcions avançades.
www.adec.cat, i com era això? Una mica d'il·lusió, una bona idea i una ambició no massa elevada d'entrada, que no fos cas que després perdem els mobles. Maribel, gràcies, Eva, gràcies. Santi, gràcies. Gràcies també, Míriam. En 15 dies tornem en el temps de la DEC. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.